Ciutadans, no? Qui, senyora Fernández Jordán, té la paraula.
Gracias, señora alcaldesa, de nuevo. No sé si se me escucha bien. Traemos hoy a pleno una moción para trabajar en nuevas iniciativas de ocio para los jóvenes de nuestra ciudad. Y queríamos también agradecer la predisposición del equipo del grupo municipal de Junts per Sant Cugat por la capacidad que han tenido para negociar con nosotros un texto común. Agradecemos, por tanto, su predisposición. Está claro que nuestro presente está marcado por dos cuestiones fundamentales. Por un lado, la crisis sanitaria, en la que entendemos que en modo alguno hay que bajar la guardia. Y por otro lado, la crisis económica, en la que tenemos que velar como Administración por los sectores más vulnerables de la ciudad. En ella conviven grandes multinacionales que todos conocemos, grandes multinacionales globales, muy fuertes, muy potentes, con el y comercio local. Tenemos de todo en esta ciudad, lo que le hace todavía más seductora. Pero hay que tener en cuenta quién sufre más. Eso es esencial en esta crisis. Y tenemos que ver quién es prioritario. Ese es nuestro compromiso. En cuanto al cuerpo de la moción, queríamos exponer que con la llegada del buen tiempo y también las fases 2 y 3 de la crisis que estamos padeciendo, se da una falsa sensación de seguridad. Vemos reuniones, tertulias, encuentros en parques, en jardines, en las que a menudo no se cumplen normas de la seguridad mínima que ahora todos tenemos que asumir, como es la distancia social. Y sobre todo, vemos jóvenes, si bien la mayoría de ellos cumplen con las reglas establecidas, pero sí que vemos muchos jóvenes que al ver sus locales de ocio cerrados quedan para pasarlo bien, como no puede ser de otra manera, y a menudo, y desgraciadamente, acompañados del alcohol. Con lo cual, tenemos el fenómeno de bajar la guardia en cuanto a las medidas de seguridad y, finalmente, el llamado botellón como acto lúdico de la juventud en nuestro país desde hace ya algún tiempo. Por otro lado, es un contrasentido que el sector del ocio nocturno tenga vetada o haya tenido durante tanto tiempo vetada su actividad cuando los jóvenes se reúnen de esta manera. Entendemos que han pasado la dura prueba del confinamiento y que es necesario que disfruten, pero creemos, y siempre lo hemos creído y así lo hemos planteado en este plenario, que hay que potenciar un ocio seguro, saludable y de calidad para todos ellos. Así que son tres las medidas que planteamos en esta moción y que planteamos que sean aprobadas. Por un lado, que desde el Ayuntamiento se inste al sector del ocio profesional, como también al tejido asociativo, a crear una oferta saludable. Por otro, que se aumenten las medidas, recordando las pautas que ahora son tan importantes y que todos tenemos que tener presentes porque sirven para salvar vidas, y eso es una misión que como ayuntamiento tenemos sistemáticamente que repetir en todos los foros en los que podamos. Y también que se incremente la seguridad por las áreas en las que se reúnen, parques, descampados, y que en verano son más concurridas. Entendemos que no se puede tolerar una aglomeración que dañe a todos, incluyendo también al sector profesional del ocio nocturno, y que no se puede potenciar, no se puede que lleve, no se deberíamos admitir que el fenómeno del botellón con esta crisis sanitaria vaya más. Hay que controlar nuestra ciudad. Por tanto, potenciemos la corresponsabilidad de todos, velemos por los intereses particulares de las entidades y las empresas, y también queremos que, debido a todo este contexto que estamos estableciendo, debería ser incrementarse las medidas de inspección para evitar que los jóvenes no accedan al alcohol antes de la edad legalmente autorizada y que no se organicen esos fenómenos del botellón en un momento en el que, si bajamos la guardia, podemos provocar aún más drama en nuestra ciudad. Muchas gracias.
Gracias, señora Fernández Jordán. Té la paraula per part de senyor Salarich, per part de Junts per Sant Cugat.
Sí, bona tarda a tothom. Bona tarda, senyora alcaldessa. Bona tarda, regidors i regidores. Bé, com ha comentat la regidora de Ciutadans, agrair també l'agraïment recíproc per la visió de tractar de manera conjunta aquesta mateixa problemàtica, no? O aquesta mateixa situació que se'ns dona a la ciutat. Nosaltres, la nostra òptica doncs, coincidia, el que passa és que veiem també alguns altres matisos que voldria complementar amb l'exposició que hem sentit fins ara, no? Per una banda, el de la situació de crisi econòmica, que hem comentat, un dels sectors més tocats, el de la restauració, ens manifesta la seva preocupació per la viabilitat de la recuperació dels seus establiments. Segons la diagnosi que ens ha facilitat el mateix equip de govern i que també la que prové d'altres fons, s'han cobrat a final d'any, segurament, doncs, totes les tendències ens diuen que incrementarem el nombre de persones aturades que tenim a dia d'avui considerablement. Un dels sectors més afectats sabem que serà el de la restauració. Recordem que segons dades que ens facilita el mateix sector, un 55% del sector de la restauració presenta un risc real de tancament. Això són aproximadament uns 140 establiments a la nostra ciutat, uns 1.100 llocs de treball. Aquí ens juguem una part important pel que respecta als llocs de treball que podem patir aquests que dèiem a final d'any. Pel que fa a la restauració en l'àmbit nocturn, la situació és percentualment encara més difícil. D'altra banda, en un altre eix que seria el de la recuperació, també amb la diagnosi que ens va traslladar l'equip de govern, és precisament aquest sector de l'hostaleria i oci un dels que retornarà més tard a la normalitat, o sigui que patirà d'una manera més prolongada aquesta crisi. Tenim un eix que és doncs el de mirar de moure'ns amb accions específiques perquè aquestes previsions no es compleixin. Nosaltres ens resistim doncs, que aquestes previsions es compleixin. Hem de lluitar com sigui a que això no passi. Per una altra banda, pel que fa al jovent, tenim una altra situació, que aquest seria un altre eix, a la que hauríem de donar resposta i que afecta la gent jove que hem volgut focalitzar amb el col·lectiu de majors de 16 en amunt. Quan diem en amunt, podíem arribar fins als 30 anys, fins a l'edat que sigui el fet de poder sortir, no? El jovent de Sant Cugat ja fa 3 mesos que no té gaires opcions d'oci fora dels seus domicilis i fa poc que ja poden començar a sortir de nou al carrer, retrobar-se i socialitzar-se amb d'altres persones en franges horàries establertes que s'aniran ampliant progressivament. Doncs bé, amb la tornada a poc a poc a la normalitat, el que dèiem, està succeint que entre aquesta falta d'oferta, perquè tant entitats com sector de restauració doncs tenen les seves pròpies limitacions, es poden ocasionar aglomeracions doncs, que comentàvem que poden esdevenir doncs, amb el fenomen del botellot. D'altra banda, tenim també una proposta d'activitats per part del teixit associatiu encara incert, perquè ha hagut de limitar severament les seves activitats ordinàries en els seus espais habituals, fet que ha provocat una greu mancança, no únicament pel que fa als diferents projectes que duen a terme, sinó també en la funció socialitzadora i la cohesió per la que treballen dia a dia i que enriqueixen el conjunt de la societat santcugatenca. Tota aquesta situació de falta d'alternativa provoca aquest buit que en alguns casos origina aglomeracions en llocs de trobada, parcs, aparcaments, etc. Bé, nosaltres creiem que cal incidir en positiu, generant alternativa. Qui té el coneixement dels espais alternatius que poden servir per generar noves activitats és l'Ajuntament. Qui pot fer d'impulsor i posar a disposició aquests espais i generar oportunitats al sector de les entitats, la restauració, l'oci nocturn, en benefici d'una millor oferta per al jovent, és l'Ajuntament. Vist en positiu i generant alternativa, el que estem dient en aquesta moció és que és l'Ajuntament qui ha de fer de catalitzador i de facilitador i que s'ha de fer ja. Si volem evitar la proliferació de botellots, cal promoure i ajudar entitats i el sector d'oci nocturn a organitzar activitats segures, saludables i de qualitat dirigides a la gent jove de Sant Cugat. No pretenem imposar quines mesures concretes es poden generar, sinó la de posar aquesta situació al capdamunt de la taula. Cal actuar amb celeritat per donar resposta a aquests dos eixos: restauració i oci nocturn i el de la gent jove. Sabem que tenim les comissions informatives especials que tenen la seva dinàmica i en les que hi anem treballant, però també creiem que seria molt positiu que aquest ple pugui ajudar a accelerar donant ja una resposta i no demorar-la després de l'estiu o la tardor. Estem segurs que el sector de la restauració i el de la gent jove ens ho agrairan a tots plegats. Els acords ens semblen prou genèrics com perquè tots els grups s'hi puguin sumar i a partir del vistiplau d'aquest ple es pugui començar a treballar. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Salarich. Per part del govern té la paraula el regidor de Joventut, Marco Simarro.
Hola, bona tarda. Se sent bé?
Sí, senyor Simarro, endavant.
Moltes gràcies. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tots i totes. Bé, nosaltres votarem a favor d'aquesta moció perquè estem d'acord amb alguns dels punts essencials i perquè a la pràctica ja estem treballant des de l'àmbit de joventut i de la mà de cultura, pensant en tot tipus d'alternatives d'oci, i també dir que no exclusivament les de consum, és a dir, la visió d'oci no pot ser exclusivament mercantilista i creiem que cal posar també els joves al centre amb tot, tipus d'opcions alternatives. Crec que les diferents comissions alternatives n'hem estat comissions informatives excepcionals, n'hem estat parlant, i és una qüestió que evidentment tenim al cap. Som conscients que cal donar sortida a l'oci pel jovent després d'un confinament tan sever com el que hem viscut, i que alhora s'han de poder respectar totes les indicacions sanitàries corresponents. També és cert, però, que l'enfocament que té en alguns moments aquesta moció pot tenir un punt fins i tot infantilitzador d'aquestes generacions, ja que no es té en compte a persones més grans amb conductes igualment insegures pel que fa a la qüestió sanitària. No? A vegades tenim un enfocament com des del món massa adult, no?, cap als joves, com si no poguéssim responsabilitzar-se sols. No són només els joves a qui hem de sensibilitzar, és el que vull dir, vaja. En tot cas, en el fons estem d'acord amb aquests acords, i també és agrair que siguin prou genèrics per donar pas a la reflexió que des de govern faríem. Mireu, és per això que m'agradaria situar en quin punt es troba un nombre molt elevat de persones al país i a la ciutat, els joves. Si parlem de joves i de pandèmia, és important fer esment del que suposa ser jove avui en dia, i perquè si nosaltres des d'ajuntaments i diferents governs ens adrecem a polítiques de la joventut, cal saber entendre en quin punt es troben aquestes generacions. Com a totes les crisis econòmiques, el principal impacte en les persones és l'augment de la pobresa, que en la darrera, el 2008, ja va passar factura als grups d'edat més joves. Relacionat amb aquest augment de la pobresa, els baixos ingressos i la incertesa laboral futura, es preveu també una disminució de les possibilitats d'emancipar-se. Tot i això, evidentment, l'impacte sobre la trajectòria vital de les persones joves depèn també en bona part de quina generació formen part. En podríem destacar tres tipus de generacions per referir-nos als joves. Els adults joves, que seríem els que tenim entre 27 i 34 anys, són les persones joves potser més grans i que vam patir fortament la crisi del 2008. Es van patir taxes d'atur i una rotació laboral molt alta, una caiguda important dels ingressos, i molts van haver de tornar a casa dels pares o a migrar de manera forçada per motius laborals. Trobaríem també els joves adults entre 20 i 26 anys, que són les persones que estan transitant entre el món de l'educació i el laboral, i que fa poc que treballen. La crisi actual seria la primera que els afecta en edat plenament laboral. I finalment tindríem els adolescents i joves, més joves, podríem dir-li, d'entre 15 i 19 anys. Són les persones que majoritàriament estan en període de formació postobligatòria, i en aquest cas el cost dels estudis i la disminució d'ingressos personals i familiars són clarament uns factors limitants pel seu desenvolupament futur digne. El que estem fent ara, o el que estic dient, és posar els joves al centre. Tenim unes generacions molt al límit. Evidentment, no tots els grups d'edat estan sent afectats d'igual manera per aquesta nova crisi. Tanmateix, la infància i la joventut s'han convertit en una de les etapes vitals més vulnerables de les nostres societats. Simplement una dada. L'any 2018, la taxa de risc de pobresa entre 16 i 29 anys era del 27%. Veurem com queda això ara, després de la crisi a la que ens enfrontem. Les crisis socioeconòmiques accentuen les desigualtats, i la classe social és un dels principals factors, sinó el principal, que expliquen la vivència diferent de la crisi entre les persones joves. Per tant, en un context com aquest, és important recordar que en termes de despesa pública, la no inversió en infància i joventut únicament suposa traslladar aquesta despesa al futur en altres tipus d'intervencions i programes. S'ho ve a dir, insistim, posem els joves al centre d'això. Tot plegat ens fa veure que caldrà treballar molt i molt posant les polítiques socials al centre per evitar una més que probable precarització de la vida del jovent també a la nostra ciutat, que no és cap excepció. Un repte que el nostre govern es torna en compromís polític, i així queda demostrat en el primer pressupost del mandat, on la despesa prevista per joventut augmenta molt considerablement respecte a pressupostos anteriors. Això ens permetrà desplegar noves accions i polítiques i potenciar molts dels serveis que ja tenim en marxa. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Simarro. No sé si hi ha alguna... Senyor Fernández Jordán, sí?
Sí, gracias, señora alcaldesa. Agradecemos la predisposición. Agradecemos también la información que nos ha proporcionado el regidor. Y como ha dicho también el compañero de Junts, pongámonos todos en marcha y entendamos primero que hay que poner a los jóvenes en el centro, y que es muy importante que esos jóvenes tengan alternativas reales a un ocio que no esté dentro del marco del alcohol y de otras drogas más importantes. Muchas gracias.
Gràcies, senyora Fernández Jordán. Senyor Salarich.
Jo també volia agrair la predisposició de que aquesta moció pugui anar endavant. Només m'agradaria afegir que no la situació en la que estem doncs no creiem que sigui mercantilista intentar incorporar també a un sector que està patint una crisi important i que segurament serà molt d'ajut. De la mateixa manera que diem doncs, que hem d'ajudar la proximitat, per nosaltres proximitat i posar persones al centre és també tot aquest sector que està patint d'una manera important. Per tant, posem els joves al centre, posem els restauradors i a tot el sector de l'oci també al centre i puguem sortir el més ràpid possible nosaltres tots d'aquesta crisi. Gràcies.
Gràcies, senyor Salaric. Molt bé, doncs si no hi ha més paraules, anem a votar aquesta moció, aquest punt número 13 de l'ordre del dia. Vots a favor? Molt bé, doncs queda aprovada la moció pel vot a favor de totes les regidores i de regidors del ple. Moltes gràcies. Seguim al punt, la darrera moció, el punt 14, que és la moció del grup municipal de Junts per Sant Cugat per assolir l'objectiu que cap empresa tanqui. Té la paraula, senyor Brugueroles.
Moltes gràcies, novament, senyora alcaldessa. Ara seré més breu i miraré de compensar. Bé, la qüestió és que els antecedents de la moció ja reflecteixen la informació que hi havia en aquell moment, que ara és més aprofundida de la que teníem en el moment d'escriure-la, aquesta moció, en el sentit que, tal com ara deia el meu company Albert,